creo que si ellos creen que yo perjudiqué al Barcelona queriendo, que no es cierto, yo me equivoqué. Pero si yo tengo que decirles que me disculpen, porque en aquel momento ellos entienden de que yo perjudiqué intencionalmente a Barcelona, pues tengo que pedir disculpas.
Aquest és Emilio Guruceta Muro, àrbitre de primera divisió, que demà farà 50 anys, va muntar un sideral de consideració en un Barça-Madrid de Copa que es va jugar al Camp Nou. Com sempre que volem fer història, Frederic Porta, bona tarda.
Bona tarda, Jordi, Sònia.
Déu-n'hi-do la que valia Guruceta, fins al punt que els que ja comencem a tenir canes, o els que ja tenim canes, recordem perfectament el seu nom com una figura controvertida de l'arbitratge.
I tant, una figura absolutament tabú pel barcelonisme durant anys i panys. Recordem que durant anys i temporades al Camp Nou, cada vegada que venia un referí que xiulava malament o contra els interessos del Barça, començava a cridar-li el nom del porc, que era precisament Guruceta, Guruceta.
Sí, sí. Què va fer Guruceta per mereixer això? Explica'ns la jugada del que coneixem com el penal de Guruceta.
Val, explicarem la jugada i després anirem al context històric
això
de la
mateix
mala maró que havia al barcelonisme. Doncs res, era la tornada dels quarts de final de la Copa del Generalíssimo en aquell temps, el 1970. Jugava el Barça contra el Madrid. El Barça i el Madrid necessitaven la Copa perquè havien fet una pèssima lliga. El partit d'anada, 2-0, favorable al Real Madrid, ja amb un segon gol, obra de Mancio, aconseguit, segons deien les cròniques, en fora de joc. I la tornada, entre setmana, en un Camp Nou a vessar, planíssim, com un ou, i el Barça es va posar per davant 1-0, abans de la mitja part. Parlant aquesta setmana amb protagonistes d'aquell partit, com el Charlie Reixac, Lluís Pujol, Eladio o també Ramon Alfonseda, tots em confirmaven el mateix, que els teníem en el sac, els estaven embotellats, que es deia aleshores, no? I que el segon gol, el de l'empat de l'eliminatòria, estava al caure. I en sec, un refús llarg de la defensa del Madrid propicia un contraatac de Manolo Velázquez, que era un migcampista molt bo, molt intel·ligent, però no massa ràpid, que es planta, o va camí de plantar-se davant de Reina, que era el porter d'aquell vespre a Can Barça. Quimet Rifé, que sí, era molt ràpid, l'entra per darrere a 2-3 metres de l'àrea gran i li treu la pilota, però el fa caure per inèrcia. Guruceta, que es trobava a mig camp de distància, assenyala penal davant de l'estupefacció absoluta de tot l'estadi. Els jugadors, el típic sidral, com dius tu, el típic merder, li demanen que, per favor, consulti el Linesman, i Guruceta, que acabava d'estrenar-se la temporada a primera divisió i només tenia 28 anys, res. No va voler saber res, va assenyalar el penal i Amancio va fer l'empat. Rifé va agafar tal emprenyada que va haver un intent d'abandonament del camp en aquell precís moment, que va aturar l'entrenador del Barça en aquell moment, que era l'anglès Vic Buckingham. Es va reprendre el partit, pluja de coixins, que en aquella època eren coixins plens de sorra, o sigui que pesaven i si et donaven el cap podien fer-te un trau, un ambient crispadíssim com mai s'ha vist a Can Barça en un partit del Barça, perquè altres coses sí que la famosa final de la Recopa del 72 entre el Glasgow Rangers i el Dinamo de Moscou va acabar en un ball de bastons formidable, però mai a la història del Barça havia tingut l'estadi un ambient així. Què va passar?
Sí,
i en la recta final també va Quimet Rifé i cau dintre de l'àrea del Madrid i ni per compensar. No va xiular res. I aleshores es va suspendre el partit.
L'escàndol va ser... Aquí no hagi vist la jugada, Frederic, no és una jugada de bar, no és dubtosa. Ja us dius que és 2 metres fora de l'àrea, que clarament l'àrbitre... És difícil pensar que s'equivoca, no?
És difícil pensar que s'equivoca. No havia bar, no havia càmeres, no es feia en directe. Però l'endemà ja, me'n recordo de Dicen, de Mundo Deportivo, d'una revista que es deia Actualitat Espanyola, van treure una seqüència de fotos feta des de la tribuna on es veia perfectament on es produïa l'entrada de Rifé a Velázquez. Només va haver una persona a tota Espanya i en aquell camp que va dir que era penal, que era Santiago Bernabéu, el president del Real Madrid, una persona absolutament avorrida per tot el barcelonisme i el catalanisme, per extensió. Però tothom va veure clar, fins i tot em confirmaven els protagonistes d'aquesta setmana, que els mateixos jugadors del Madrid deien, sí, no ha sigut penal, però mira, estem així.
Frederic,
sí,
com va haver de...
escàndol, digues.
No, va dir, com va haver de sortir Guruceta de l'estadi?
Aquesta és una història surrealista. Surrealista, a camí entre Berlanga o jo què sé, la millor història de la picaresca espanyola. Doncs clar, vull dir, van haver uns aldarulls tremendos, formidables. Es va cremar una unitat mòbil de televisió, es va cremar, es van tirar cadires a l'estadi, de tot. Va passar de tot i va haver una autèntica manifestació. Es va envair el camp, va haver càrregues de la policia. Bé, llavors Guruceta, clar, el pobre home se'n va cap al vestidor i ja espera 2 o 3 hores a que baixi l'ambient. De cap manera allò baixava. Què van fer? Confirmat només anys després per el seu propi fill. El van treure vestit de Guàrdia Civil, en tricorni inclòs, que ja és... O sigui, cap guionista hi ha a Hollywood que pugui imaginar una sortida de Guruceta així, vestit de Guàrdia Civil.
Deies que el context ens podria ensenyar bastant el per què passa tot això, no?
Passa tot això perquè en els anys 60, que són els anys de la travessa del desert, i també m'ho confirmaven els jugadors, jugar fora de casa pel Barça era materialment impossible, perquè et cosien a puntades de peu, en joc molt dur, amb l'àrbitre sempre pressionat i escombrant a favor dels de casa. El Madrid havia guanyat 8 lligues de les 10 d'aquella dècada. A més, s'havia produït un altre escàndol, com la lesió de Miguel Ángel Bustillo, uns mesos abans. També arbitratges com aquells que feia Ortiz de Mendívil, que era una altra bèstia negra del barcelonisme, que en un partit contra el Madrid, per exemple, a Bernabéu, va perllongar temps afegit 9 minuts fins que va marcar Veloso el gol de la victòria, i ja plovia tant sobre mullat que la gent del Barça, quan va veure allò, aquella acció de Guruceta, el que va pensar és: s'ha acabat el bròquil, anem a protestar i anem a organitzar-ne una de molt grossa.
Doncs fa mig segle demà d'aquest episodi, que per sort jo crec que tot ell, el penal 2 metres a fora gràcies al VAR i bé, la sortida de Guàrdia Civil i també les pressions polítiques pertanyen al passat. M'interessa especialment la visió de la Gemma. Evidentment, la Gemma no havia nascut quan es va produir aquest penal, però no sé si a Madrid havia sentit a parlar de l'animadversió a Barcelona per Guruceta.
Sí, absolutamente. Y luego, aparte, hice varios reportajes sobre el Madrid Yeye y estas cosas, y siempre salía este... Iba a decir anécdota, que claro, no es una anécdota. De todas formas, luego también más tarde, por Alfredo Relaño, el exdirector de LAS... esto pasó en el año 70, pero en el año 84 hay una muy célebre también, no elijo bien hoy las palabras, perdonadme, que es que en un partido de la UEFA Anderlecht-Nottingham, Guruceta se dejó sobornar. El presidente entonces del Anderlecht, que se llamaba Constantin Van den Stock, que lo he buscado y todo,
sí.
Confesó en el año 97, cuando Guruceta ya había muerto en un accidente de tráfico, llevaba años muerto, confesó que en ese partido le había sobornado a Guruceta y que el Anderlecht ganó gracias a Guruceta, que se inventó un penalti también donde no lo había, vaya.
Eren altres temps que esperem que, vaja, tot plegat, també els suborns hagin passat a millor vida, però ens encanta parlar-ne. Al Gerard no li pregunto perquè té més edat i és possible que Guruceta l'hagués arbitrat algun cop i no el voldria posar en un compromís.
La nostra generació, Costa, és més de l'escàndol de Brito Arceo.
Sí, senyora.
Correcte, correcte.
El de Guruceta l'hem sentit, però no el van viure. El de Brito Arceo sí que el recordem.
I con tele, i repeticiones, i tot.
Sí, exacte. Exacte, que contra però, Sevilla.
Però, deixeu-me posar cullerada, el de Guruceta no us podeu arribar a imaginar, ni vosaltres ni les noves generacions, el que va significar. Va ser un terratrèmol d'escala 9 Richter. Per al barcelonisme va ser una commoció tremenda, terrible, fins a l'extrem que el president d'aleshores, Agustí Montal, va plantar cara davant de les autoritats franquistes, estem encara al 1970, i el van haver de cridar a capítol perquè s'aturés una mica de la ràbia que portava i el van amenaçar amb més repressió si no cessava de demanar o reclamar justícia als estaments arbitrals. I també un altre detall important. En aquella època es podien recusar els àrbitres i Guruceta va ser recusat a perpetuïtat pel Barça, a perpetuïtat, però al cap de 14 anys, en un partit del Ciutat de Palma, d'aquests amistosos de pretemporada, van dir, va, aixequem-li aquesta recusació, va xiular a Guruceta i la va tornar a organitzar en contra del Barça.
Amb la qual i ojo, que el premio al mejor árbitro se sigue llamando premio Guruceta, igual que es el premio Pichichi, el premio sí. Zamora i el premio Guruceta és el mejor árbitro.
En homenatge a Guruceta, que desgraciadament va morir en un accident de trànsit, precisament un cap de setmana que tornava d'arbitrar un partit de l'Espanyol. Amics, ho hem de deixar aquí. Frederic Porta, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.